Benvinguts, benvingudes, com esteu? Preparant el sopar, fent el dinar, potser berenant o us agafem esmorzant. Sigui l'hora que sigui que escolteu aquest podcast, segur que teniu molt clar que alimentar-nos bé de forma saludable ara és més important que mai. I això ho sap perfectament la metgessa nutricionista Magda Carles. Magda, què tal?
Hola, Esther. I tant que és important menjar bé. Sempre és important menjar bé, però ara, com tu dius molt bé, més que mai. I això és el que farem aquí, no? Farem que la gent mengi una mica més bé.
Sobretot, el que farem serà respondre preguntes, que tenim moltíssimes preguntes sobre alimentació.
Jo sé que tu ets la que preguntes i jo intentaré respondre.
Tinc moltes curiositats, com aquesta del primer capítol. Hem de menjar diferent quan fem teletreball?
RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
El teletreball s'ha disparat a Catalunya en els darrers mesos. Segons un estudi de l'empresa de recursos humans Randstad, gairebé 600.000 catalans, un 18% de la taxa d'ocupats, ha teletreballat de manera habitual fins al segon semestre del 2020. Ara mateix som la segona comunitat a Espanya on més es treballa a distància. Teletreballar té molts aspectes positius, sí, ens permet reduir desplaçaments, estalviar temps, conciliar amb la família i tenir més qualitat de vida, però atenció, perquè també hi ha conseqüències negatives. La Societat Espanyola per l'Estudi de l'Obesitat ha calculat que durant els dos primers mesos del confinament més del 45% de la població va augmentar de pes i va guanyar entre 1 i 3 quilos. Magda, el teletreball engreixa?
Doncs sembla que sí, no? Les dades ens ho diuen. Però és que, a més a més, si ho pensem una mica, és normal que ens engreixi. I no és el teletreball en si, no és el fet del treball que tenim a través de la pantalla, és tot el que això comporta. El teletreball ha canviat els nostres hàbits quotidians, fa que ens desplacem menys, fa que estem més a casa, fa que estem més nerviosos, fa que tinguem la nevera més a prop. Per tant, el teletreball, i tant que engreixa. Les dades ens ho diuen i un mateix jo em penso que ho puc comprovar.
Seria convenient revisar les nostres pautes nutricionals, canviar els nostres hàbits alimentaris, si amb el teletreball doncs, passem moltes hores a casa? O podem seguir com fins ara? Tu què creus?
Mira, el menjar sempre ha de ser adient, adaptat al nostre estil de vida. Si el teletreball, si la pandèmia ha canviat el nostre estil de vida, doncs és obvi, és lògic que tinguem que canviar la forma de menjar. És a dir, la bona dieta, la bona manera de menjar, no és una cosa fixa, estructurada i estructural, sinó que va canviant segons les nostres necessitats. Ara estem en un moment especial, cal que la dieta sigui una mica diferent.
I a més, tenint en compte doncs, la pandèmia que tenim, no? Que cal cuidar la nostra alimentació.
I tant, més que mai. Pensem que, malauradament, no hi ha cap dieta que ens pugui lliurar del virus, per dir-ho d'una forma directa i pràctica. No hi ha la dieta antivirus, i si ens ho diuen és mentida. Però sí que és veritat que és millor que el virus ens agafi ben alimentats.
Això d'estar tantes hores davant de l'ordinador, tot i que sembla que hauria de ser una bona condició per menjar millor, sembla ser que no acaba de ser-ho. I si no, escolteu els testimonis de teletreballadores i teletreballadors habituals.
Una de les coses que faig des de que teletreballo és que quan em llevo esmorzo molt ràpid per connectar-me de seguida a la feina.
No les he comptat, però diria que durant el matí vaig dos o tres cops a la nevera a veure què trobo.
És que dino des temps cada dia, no compleixo horaris i molts cops menjo davant de la pantalla. Així que és una mica complicat, en el meu cas, bona alimentació i teletreball.
Tota la tarda me la passo picant. Quan plego tinc tanta gana que faig un super sopar.
Amb això del teletreball m'he engreixat 3 quilos perquè faig menys esport i a sobre només em venen de gust dolços i plats contundents.
Ah, doncs mira, em sembla molt sincers que hi ha persones que no se saben veure si mateixos el que mengen. Si recordem, s'ha parlat sempre de que no s'ha de menjar davant de l'ordinador. I això ja ho dèiem quan l'ordinador era només a ratos. Imagina't ara que el treball és amb ordinador tot el rato i a casa. Evidentment que a mi no m'estranya gens tot això que diuen. El fet que estiguem connectats, que estiguem sentats, una mica ens ha descontrolat. És a dir, som animals de costums i estàvem acostumats que anàvem, tornàvem, dinàvem al migdia. Ara una mica el nostre món s'ha reduït i s'ha transformat. Estem dintre una habitació amb una pantalla al davant i, per tant, nosaltres ens hem tornat com una mena d'androides, connectats eternament.
Tal qual, sí.
I això fa que, evidentment, fem coses molt més malament que abans.
El que passa és que, clar, la feina que fem, al cap i a la fi, és la mateixa. Realment necessitem molta menys energia?
serà, dependrà de cada persona. Clar, hi ha gent que, és les persones motoascensor, que dic jo, que baixen al pàrquing, agafen la moto, van fins la porta del treball i agafen l'ascensor del treball. Aquestes persones tindran, de fet, poca diferència. Però hi ha persones que han d'agafar un metro, o de fer un transbord, han de fer un trajecte, o que són molt esportistes i van en bicicleta al treball. Home, això es nota, això es nota. I després, a dintre del treball, poques persones estan encaixades dintre la cadira sense parar. El teletreball té una cosa molt malèfica, i és que sembla que tinguis que estar disponible full time, saps? Mentre que la feina tu anaves cap aquí, cap allà, anaves a fer un cafè, és com si ara estiguessis inclús més controlat que abans, saps? És com tindre un mòbil obert permanentment.
També es diu que treballem més hores, que fem una jornada més llarga, no?
No m'estrenaria gens. Però saps què és el que és més important, Esther? Que jo crec que estem més nerviosos, estem més neguitosos i estem més enfadats. I això, evidentment, també influeix en la nostra gana, amb la nostra sensació de sacietat. I, home, estem més pendents de la nevera. La nevera és molt important, eh?
I la tenim més a prop que mai, no?
Jo penso que sí, que no tinguem un macropis, tenim la nevera molt a prop.
Hi ha alguna manera de saber, de calcular quanta energia consumim al dia, quantes calories doncs, ens demana el nostre cos en funció de la feina i de l'esforç diari que realitzem? Perquè de vegades, clar, la rebaixa i el desgast no canviaran tant, no?
No, ja dic que és depèn de solucions casos, però si hi ha una cosa difícil de saber és l'energia exacta que necessitem cada dia. Hi ha unes taules aproximades, però pensa que l'energia que necessitem de què depèn? Doncs mira, de l'energia basal que necessitem, que això és l'energia perquè el nostre cos funcioni amb repòs, que funcioni el cor, que funcionin els pulmons. Tu pensa que encara que estem dormint, el cos funciona. Si no, estaríem morts. Només els morts no gasten res.
No s'atura.
Doncs és l'energia basal més l'energia de metabolitzar els aliments, perquè els aliments, quan els ingerim, també gasten una energia per absorbir el que ens interessa dels aliments.
També treballa.
I l'activitat física. I en aquest cas, què variaríem? L'activitat física. L'activitat física fa un canvi important en el nostre metabolisme. Però és que en aquest cas del teletreball no només hem canviat l'activitat física, hem canviat també, em penso, el tipus d'aliments i la quantitat d'aliments. O sigui que jo crec que hi ha diversos factors aquí. Cada persona serà diferent. El que tenim que fer és que és molt important, Esther, posar-nos al mirall i ser molt sincers en nosaltres mateixos. Aquestes frases que ens deien aquestes persones que estaven teletreballant, seria bo que un mateix fes una mica un repàs del que fa cada dia de teletreball, que és el que menja. Mira, jo proposo un exercici molt bo, que és escriure en un paper tot el que menges. Amb sinceritat, eh?
Mm-hmm.
I després no t'espantis, no?
Uh-huh. Analitzar-ho, eh?
Exacte.
Un efecte col·lateral del teletreball pot ser la percepció també de que mengem més. No tant en plat, però sí que és veritat que piquem molt, no?, entre hores, no?, per evitar d'aixecar-nos tants cops de la cadira a mig matí, a mitja tarda, en moments crítics. Què proposes?
Mira, no hi ha fórmules màgiques, però per la gent que és molt de picoteig, aquesta que sempre va picar i tal, el primer que ha de tenir són els horaris fixes. Recordo que una de les persones de teletreball ens deia no tinc horaris. L'horari és fonamental, saps per què, Esther?
Per què?
Perquè si jo no tinc uns horaris fixes, el meu cos està superdespistadíssim. No sap quan ha de tenir gana i quan no. Som animals de costums, això ho direm sempre. Si un té horaris, doncs tu fas que l'estómac no estigui mai ni molt ple ni molt buit, cada 4 hores menges i, per tant, no hi ha mai molta gana. Saps? És importantíssim, això. Per tant, primer, horaris fixes. Segon, estar tranquil. O intentar estar tranquil, tot i que la situació en aquests moments no és per estar gaire tranquil. Jo això ja ho entenc. Els aliments que no podem controlar, aquells que no pots parar, no els compris. I després tingues els menús molt ben preparats. I després menjar entre hores. És a dir, entre l'hora de dinar i l'hora de berenar, tu fas un berenar, i entre l'hora d'esmorzar i l'hora de dinar fas un mig matí. Amb això controles bastant. Ara, dic una cosa, totes les normes, si tu estàs molt neguitós, o tu tens un problema o estàs ansiós, se'n van a Norris. Uh-huh. És a dir, per això et dic, estar tranquil és importantíssim.
Els fruits secs, les nous, les avellanes, són un bon premi per aquests moments en què necessitem, en què tenim fam emocional, per exemple?
Estan bé si t'agraden, són perfectes, et diré per què. Perquè no només és un picoteig de bon sabor, sinó que també és un picoteig que t'aporta calci, magnesi, greixos saludables, i és molt saciant. Justament com que el fruit sec és una barreja de carbohidrats, de greixos i de proteïnes, és un pack, és un concentrat, doncs amb poc en tens prou. Però l'avantatge que té és que et sacia, però a més aporta uns nutrients interessants. I a més respecta molt la teva salut cardiovascular. Vull dir que això seria una bona opció. També podria ser el típic fruit amb iogurt, un petit entrepà doncs, que tingui doncs, un formatge amb poc greix o un embotit de bona qualitat. Hi ha mil fórmules. El que és important és que si hi ha algú saciant, i perquè sigui saciant, t'ha de fer mastegar. Això és curiós, però està comprovat. Si tu tens que mastegar, si una cosa té una certa consistència, és molt més saciant que no pas una cosa tova.
Uh-huh. I l'aigua?
L'aigua fonamental.
Pot ser un bon aliat, també, per guanyar aquesta batalla al picoteig, no? Ens hem d'hidratar, per exemple, més?
Sí. Sí, mira, saps que hi ha estudis que demostren que quan estàs estressat l'aigua et baixa el grau d'estrès? O miren en nivells de cortisol, etc. Hi ha estudis molt interessants que diuen, mira, doncs els efectes de l'estrès sembla que disminueixen quan tu doncs beus aigua. Però, a part d'això, l'aigua té molta utilitat. Tenim que estar hidratats, òbviament, no? Però és que si jo estic neguitós, respiro més vegades i perdo més aigua. Perquè l'aigua es perd no només per la suor i per l'orina, sinó també per la perspiració i la respiració. La respiració, clar, vas tirant vapor d'aigua, encara que no es vegi, no? L'aigua es pot servir per tenir l'estómac més content, lo típic i tòpic, però que funciona, eh? Abans de cada àpat, 2 vasos d'aigua. I a part, l'aigua és un gran dissolvent d'aliments consistents. Què vull dir això? El suc de taronja del matí, això sembla una tonteria, Esther, però no ho és. Uh-huh. Tu agafes el suc de taronja típic del matí i el barreges amb la mateixa dosi d'aigua. Clar, queda un suc de taronja més diluït, però la teva sensació de sacietat és molt més àmplia. Igual podem fer amb qualsevol puré, amb les sopes, és a dir, tot allò que sigui líquid o cremós i que tingui una consistència, tu amb aigua ho pots estirar de forma que ho dilueixes, ho alleugeres i crees més sacietat, perquè senzillament omple més l'estómac. Uh-huh. O sigui que l'aigua té un paper, eh? Uh-huh. L'aigua té un paper important.
Perquè l'esmorzar que tu comentaves, no? Què hauria d'incloure-hi?
Bueno, els esmorzars poden tenir molts models d'esmorzar, no? Però, en general, què es considera? Què es considera? Home, si jo em tinc que estar sentat aquí, davant d'una pantalla, doncs no em prendré uns ous ferrats amb bacon i amb... Entens? Encara que algú no estaria d'acord. Però, en principi, no sembla el més adient. Però sí que aquest esmorzar té que tenir fruita, sí que té que tenir algun aliment ric en carbohidrats, doncs com un pa integral, o uns flocs d'avena, de cibada, el que tu vulguis, eh? D'aquest tipus, un pa de qualitat i, evidentment, algun làctic. Làctic que pot ser làctic convencional de vaca, però també pot ser que és una llet vegetal de avellana, de nou, d'ametlla, del que vulguis, saps? El que vulguem, i a més, va bé variar. És això el que tenim que tenir en compte quan la treballem, que ens anem a sentar a la cadira. I que, per tant, el nostre esmorzar té que ser un esmorzar d'intel·lectual, que digui. Uh-huh, sí, és com si estiguéssim estudiant.
Són més sedentaris que mai, no?
Més que mai, això mateix, més que mai.
La Societat Espanyola per l'Estudi de l'Obesitat assegura que 3 de cada 4 treballadors amb una feina sedentària defineixen els seus hàbits ara mateix com una mica o gens saludables, que era el que escoltàvem ara mateix,
exacte.
No?
Exacte, és que tenen tota la raó i l'ambient ho porta. Fixa que al principi del confinament es deia que es venia molta farina i molt de sucre, que la gent es va posar a fer pastissos. Per què serà que quan estem tristos, enfadats i espantats, mengem més malament que mai?
Anem a l'ultraprocessat, no?
Ens anem a donar un pler i ja està, i punt, i sense parlar-ne més, perquè al final el menjar és el nostre tranquimacín, és què vull dir?
Aquí el que veig és que és bàsica una organització alimentària que funcioni. Aquest és, diríem, l'element clau, no? I la compra, aquí és vital.
Això és el principi de totes les catàstrofes, la compra. Saps què passa, Esther? Que un quan em va comprar, ja té que començar per dir, a veure, aquesta setmana que faré treball i que estaré a casa, quants dies menjaré a casa? Quan serem a l'hora de menjar? Tindré algun àpat especial? Poques coses especials podem tenir avui en dia, però bueno, ja tindrem la sort de tenir un àpat especial. I a partir d'aquí mirarem el rebost. O sigui, primer, saber què farem, el segon, mirar el rebost i mirar la nevera que anem a picar sempre, eh? I tindrem en compte aquelles coses que dèiem abans. I a partir d'aquí fas una llista i a partir d'aquí vas a comprar. Tinguem en compte això, que els aliments que són complicats per tu, no els compris. O tu compres, és a dir, si tu ets de bombons, compra-te'n 2 i no te'n compris més, però no compris una caixa. Uh-huh. Perquè te l'acabaràs.
La tentació la tens.
I no som herois, ara no estem mai a pocs d'heroïcitats.
Hola, però massa.
Ja prou heroïcitat és aguantar la situació i no deprimir-se. Doncs escolta'm, no ens matxaquem més. Uh-huh.
Reduïm la mobilitat també aquests dies, com dèiem, no? Sortim molt menys de casa i una de les coses que succeeix és que això ens impedeix obtenir la vitamina D tan necessària.
Sí, noia, sí.
Com la podem trobar en els aliments?
Mira, la vitamina D és un problema crònic. De fet, ja en pandèmia o sense, ja hi ha informes que diuen que tenim poca vitamina D i per tant, doncs, ara encara menys, perquè clar, estem més tancats que mai. La vitamina D, recordem-ho, la major part ve de la irradiació solar. Per què és important la vitamina D? Doncs perquè és la clau per absorbir el calci. De forma que sense vitamina D a nivells suficients, el calci no ens arribaria als ossos. Tu no tenim la vitamina D del sol, quan tenim la sort de poder sortir i que faci sol, està clar, i a més d'aliments com poden ser els ous, com pot ser el peix blau i com poden ser els bolets, Esther, i com pot ser la mantega. Clar, què passa? La vitamina D és una vitamina que es diu liposoluble, vol dir que va amb els greixos. Si per un costat estem dient que fem el menjar més light i per l'altre estem dient que la vitamina D està amb els greixos, és fàcil que tinguem poca vitamina D. Clar, un làctic desnatat, per exemple, li has tret la vitamina D. Vull dir que a vegades la malnutrició, el que va bé per una cosa, no va tan bé per l'altra.
Mm-hmm. Però sí que és veritat, tenir de tot, no? Tenir tota la barreja d'aliments que necessitem.
Sí, sí. I tenir en compte aquests petits matisos que hem anat dient. Sobretot, l'idea és, i això tindria que ser no només en pandèmia, sinó sempre, la nostra dieta no ha de ser quadrada, mil·limètrica cada dia, sinó que cada dia ha de ser una mica diferent, perquè cada dia la nostra vida és diferent. No és el mateix un dia que anem a fer esport que un dia que estem sentats. No és el mateix un dia que tindrem 10 hores d'estudi que un dia que farem una excursió de 10 hores el diumenge. La dieta tindria que anar variant en funció del que fem cada dia. No tenir un model petrificat per sempre. Això és una idea que també és important de tenir-la, no?
Una altra conseqüència de teletreballar. Hi ha moltíssimes persones, tu ens ho comentaves fa una estona, no?, que es queixen de cara a descansen pitjor que abans, que tenen problemes per conciliar el son, perquè s'han alterat els seus ritmes circadians, no? Com hauria de ser el sopar quan teletreballem, no? Ha de ser més lleuger que quan sortíem més de casa. Què ens pot anar bé per anar a dormir a la nit?
Sí, està clar que es parla molt del sobrepès en aquesta pandèmia, però també és veritat que si una cosa ha augmentat és la depressió i també és trastorn de comportament alimentari. Aleshores, és clar, el sopar és important, però també és important, per exemple, una cosa tan senzilla com baixar la quantitat d'excitants del dia. Clar, si jo estic dormint malament perquè estic nerviós, neguitós i estic fins als nassos de l'ordinador, doncs prendré menys cafès, menys begudes de cola i menys tés. No ho oblidem, que a vegades el té passa com la beguda dels àngels, però també és excitant. I a part d'això, el sopar ha de ser digestiu. Ha de ser suficient perquè menjar poc, anar a sopar, anar dormint gana, fa insomni, no ho oblidem, i ha de ser poc cuinat, han de ser coses molt simples. Coses com, hi ha estudis molt importants que diuen que els aliments rics en carbohidrats doncs afavoreixen la son, com pot ser l'arròs, la pasta, el pa. A veure, no és el moment de fer una paella, eh? Seria un arròs bullit o una sopa que té arròs. Uh-huh. I després també aliments que tinguin triptòfan i que tinguin magnesi. Per exemple, el fruit sec tornaria a sortir, per exemple, sortiria el plàtan, per exemple, sortirien els vegetals. Per què? Perquè tant el magnesi és un precursor de la transformació del triptòfan a serotonina, saps? Que ajuda a dormir millor. Vull dir que, en resum, té que ser un sopar lleuger, però suficient, amb coccions molt bàsiques i lo típic. Típica sopeta d'arròs amb fideuets, la truita a la francesa i fruita. És a dir, poc elaborat, de veritat, perquè si no ens costa molt de pair. Ara, a ningú se li correixi anar sopar res, un iogurt i anar-se'n a dormir quan estàs angoixat, perquè és que no dormiràs, eh?
I l'oli, quin paper?
L'oli fonamental, però com tota la vida, amb la seva mesura. L'oli té que ser-hi, i que ningú se li ocorreixi pel fet de cada baixar l'energia de treure l'oli de la seva dieta. Seria un greu error, perquè porta elements essencials, l'oli. Però, si jo em faig servir massa quantitat, o jo faig fregit sempre, també ens sentarà malament. L'oli és essencial i no el tenim que treure mai, ni que estem a dieta, però tampoc el tenim que fer servir amb excés.
Has dit coses molt interessants, eh? Jo crec que ara és moment de fer un resum.
Ah, fem-lo.
Respostes que alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Rutines d'alimentació, de tot el que hem dit, Magda.
Va, resumim.
Què creus tu que és el principal per posar en pràctica a partir d'avui mateix?
Mira, posem el requadre. El primer, que tots es conscienciem de que si fem teletreball, una mica l'energia de la dieta, poc o molt, una mica la tenim que rebaixar. Dos, que per la situació, per tal com estem avui en dia i pel que veiem, millor menys excitants. Ja com a norma general. 3. Doncs, home, que tinguem en compte que, com que estem molt a la vora de la nevera, que, sisplau, no tinguem aquells aliments que són tentadors i que sabem que no ens podem controlar. No ens sacrifiquem, sisplau. 4. Fem compres intel·ligents. Planifiquem, perquè ara, més que mai, s'ha de fer sempre, però ara també. Hidratem-nos bé. Complim els horaris, sobretot. Evitem tenir sensació de molta gana o sensació de gran replacció. D'acord? I escolta'm, jo hi posaria com a punt final que no cal que ens matxaquem, que podem fer tant en quant un àpat una mica festiu, però que pensem que ens estem movent menys que avall. Per tant, doncs, jo crec que això seria... Això ho marcaria jo.
La resposta d'avui, positiva, eh? Hem de menjar diferent quan fem teletreball. El segon capítol, què explicarem?
Doncs mira, una altra cosa que també no se li interessa i és per què fallen les dietes? Tu no trobes que és una
gran
qüestió?
Pregunta.
Gran pregunta. Per què fallen les dietes?
Doncs ens retrobem en 15 dies.
Doncs, Esther, encantadíssima.
Fins aleshores, que vagi molt bé. Sobretot, cuideu-vos i disfruteu de la vostra alimentació. Bon profit.
RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.